A primera hora, a Ràdio Estel.
Això és A primera hora, programa 562. Són les 8 del matí. En el marc de les jornades feministes del 8 de març, les dones del SEM, La Veu, creients, de moviments i comunitats, han publicat aquest manifest on diuen que venim de lluny, venim d'una llarga tradició feminista que ha lluitat per la dignitat de les dones, que ha exigit la igualtat de drets, poder votar, llibertat sexual i reproductiva, i el segle XXI es reconeix diversa, es mostra amb una força jove i renovada, i aquest proper 8 de març tornarà a sortir al carrer per alçar la veu i dir prou. Venim, diuen, de la bona notícia d'un Jesús que transcendeix les normes d'una societat profundament patriarcal. Venim d'una església que en els seus inicis va fer de la igualtat entre homes i dones una de les aportacions més radicals de la història de la humanitat. Recuperem-la.
Joan, aquest manifest continua dient: som moltes les que arreu del món alcem la veu. Som majoria en les tasques de voluntariat, a les celebracions religioses, com a catequistes, als consells parroquials. Som moltes en els moviments, en les associacions, en els esplais i en tot el món educatiu d'infants i joves. Som incomptables les congregacions de religioses que treballem dia a dia pels drets dels més vulnerables. I diem prou a ser invisibilitzades i silenciades, diem prou a ser tractades amb condescendència com si fossin menors d'edat, diem prou a la discriminació per raó del sexe o del gènere. Quantes dones veiem representant la institució? Quantes poden prendre part en la presa de les decisions? Quantes teòlogues treballen a les facultats de teologia? Quantes acompanyen espiritualment? Quantes són formadores dels seminaris?
Imaginem i construïm una església nova. Imaginem una església que és comunitat d'iguals, on la dona és reconeguda com a subjecte de ple dret, amb veu i vot a tot arreu, on la dona és valorada pels propis talents, carismes i aportacions de la comunitat.
Imaginem una església on el lideratge és compartit entre dones i homes, laics, laiques, persones consagrades i preveres. Una església paritària, més plural i menys jeràrquica.
Imaginem una església que acompanya sense jutjar tota la diversitat de les famílies i d'identitats. Una església on les dones ja som, diuen, i ens reconeixem amb autoritat i lideratge. Una església que ja avui és llavor de futur. I potser, tinguin raó.
A primera hora, amb Joan Trias.
Tres minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Rafa Sanauja i Berta Sacanella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez de la selecció musical, la veu que us dirà bon dia si truqueu o veniu a Ràdio Estel, Àngel Ribé, el control tècnic. Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels. Què tal? Com esteu?
De divendres i olorant a cap de setmana.
Bueno, com us presenta el cap de setmana?
Bé, home.
Jo, descansar.
Veus.
I tirem endavant.
Va, doncs tirem endavant abans de poder descansar. La codirecció i redacció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan?
Què tal, Joan? Molt bon dia.
Tot bé?
Tenim aquí un...
Debat. Micròfon, Mercè Raga, micròfon.
Exacte.
Va,
Ja està, estem tots bé per això,
estem
no?
Estem tots bé, eh?
Sí, vale.
Tot a punt?
Tot a punt, vinga, va.
Doncs vinga, abans anem a fer preguntes un dia com avui, com per exemple, qui és, de fet, qui són els protagonistes del dia?
Doncs el germà Roc, a Joan tots tres, perquè en plena crisi pandèmica i econòmica en el món de la restauració han decidit obrir el restaurant normal, com ells diuen, un restaurant normal en una cantonada normal d'una ciutat normal.
En parlarem de tot plegat a la secció informativa d'aquest programa d'aquí uns minuts. Abans, destacar que s'ha fet un anunci, segurament molts de vostès l'han pogut veure, on surten moltíssima gent de l'hostaleria, entre ells Nando Jubany, entre ells també el... Ara em surt el Bulli.
El Ferran Adrià, Ruscalleda,
l'Albert Adrià, Carme Ruscalleda, i surten també els germans Roca, i de veritat, dir al senyor que sigui, que s'hagi, o senyora, que s'hagi inventat aquest anunci, que és molt emocionant veure el darrer segon de l'anunci veure el petit dels germans Roca pronunciar paraules. Ànims, com sempre, a ell i a tota la família, i endavant, i tot el suport amb aquest nou projecte que tira endavant. Si treus el cap per la finestra a aquesta hora, què hi trobarem?
Barcelona, 11 graus, Lleida, 6 graus, Girona, 8 graus, Tarragona, 8 graus també, i Andorra, 4 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Doncs parlarem sobre el gremi de la restauració, Joan. Després que ahir s'anunciés l'ampliació d'horari en el sector que permet obrir bars i restaurants, recordem-ho, de 7:45 del matí a 5 de la tarda de forma ininterrompuda, avui en volem parlar amb Daniel Bracer. Ell és gerent de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme. Tornarem a fer tertúlia amb els estudiants de periodisme, la Joana Justícia, el Víctor Narro, l'Anna Hernández i el Pau Uller, amb els que parlarem de l'actualitat que ens envolta. I acabarem programa avui amb els advocats de Digestum Legal, que ens parlaran sobre la paritat en la maternitat. Per tant, si teniu algun dubte, alguna pregunta a fer, què podeu fer? Doncs truqueu-nos ja al 93-409-2771, 93-409-2771.
A més, recordeu també que teniu el telèfon del WhatsApp per enviar els àudios que vulgueu. Obriu el WhatsApp des del vostre telèfon mòbil i ens envieu una nota d'àudio al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Justament que bars i restaurants, a partir de dilluns, doncs, poden obrir ininterrompudament a partir de 7:45 del matí fins a les 5 de la tarda. Això sí, el govern relaxa algunes mesures a partir de dilluns, però això es manté el confinament comarcal. CaSalut dona per fet que no es podrà entrar ni sortir de Catalunya per Setmana Santa. Ara us ho expliquem. Que el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, trepitjaran Catalunya, visiten avui la planta SEAT a Martorell. Per cert, la primera fàbrica de bateries elèctriques es farà a casa nostra, a Catalunya, concretament a l'àrea de Martorell, amb la participació de SEAT i Iberdrola. Que, Joan, el sector empresarial exigeix la fi dels aldarulls i també doncs, exigeix estabilitat. I també us expliquem avui que ha estat declarada culpable la mare que va matar la filla Girona que evita la presó permanent revisable. I és que el jurat declara culpable d'assassinar la dona, tot i considerar que en el moment del crim tenia molt disminuïda la capacitat per decidir. També és notícia, germans Roca, en Joan, en Josep i en Jordi, que han anunciat l'obertura d'aquest restaurant normal, que serà d'aquí uns mesos i serà, com no podia ser d'una altra manera, la seva estimada Girona.
Girona, Girona. Girona m'enamora.
I que també el papa francès comença, atenció, un viatge històric. Avui comença doncs, el seu viatge apostòlic a l'Iraq.
I avui el dia no podia sonar una altra manera. Ens l'ha proposat ell, David García, i sona amb If You Could Read My Mind.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 12 minuts que passen de les 8 del matí. Encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada, i és que Sanitat acorda amb les comunitats el tancament perimetral per Setmana Santa, Mercè.
Sí, Joan, l'acord que s'ha de ratificar però dimecres que ve també preveu el toc de queda nocturn de les 10 de la nit a les 6 del matí. També s'ha establert limitar les reunions en espais públics o privats a un màxim de 4 persones, tant a l'exterior com a l'interior, i mantenir el toc de queda entre les 10 de la nit, com dèiem, i les 6 del matí. Justament a Catalunya s'ha establert que les reunions poden ser des de dilluns 8 de març d'un màxim de 6 persones. Ja no caldrà que es limitin a 2 grups de convivència. La Generalitat plantejarà la reunió interterritorial aquest límit de 6 persones. Si et sembla, escoltem la secretària d'Estat de Sanitat. Ella és Sílvia Calzón.
Más allá de que se limiten las unidades a 6 o a 4, lo importante es que intentemos relacionarnos en la medida de lo posible siempre con las mismas personas, ya sean 3 o ya sean 5, pero siempre con las mismas, y que estos días no se conviertan de alguna manera en una ruptura de lo que debe ser nuestra burbuja, ¿no? Nuestro grupo de convivencia estable, que son los convivientes, en ocasiones también nuestros compañeros de trabajo.
La Comunitat de Madrid i les Canàries, Joan, s'han mostrat en desacord, però han confirmat que acataran el pacte. Per cert, han quedat prohibides totes les manifestacions pel 8M a Madrid per motius de salut pública. A Catalunya estan permeses concentracions estàtiques amb un nombre limitat de persones i complint les mesures de seguretat anti-Covid.
Per cert, doncs, ens preguntem a aquesta hora què es pot fer a partir de dilluns.
Doncs et fas una bona pregunta, perquè, mira, d'una banda, la universitat recupera presencialitat, la restauració pot eliminar, doncs, aquestes franges horàries que hi obrir fins a les 5 de la tarda, com ja saben, les extraescolars s'amplien més enllà de primària, fins ara només es podia fer fins a primària, i també reobren vestidors d'instal·lacions esportives.
D'altra banda, i en planeja política, Pere Aragonès demana a Junts, Comuns i la CUP sortir de la zona de confort, diu, i pactar un govern.
El presidenciable d'Esquerra apostava ahir per un acord sòlid, unís i generós, que permeti un govern que afronti una legislatura que marcarà, diu, dècades.
Tots i totes hem de sortir de la nostra zona de confort. No mirar tant el qui o amb qui, sinó el que volem fer, el què. I entendre que es pot fer molt més des del govern o implicant-se la governabilitat del país, malgrat que això suposi acceptar i digerir moltes contradiccions, que mantenir-se a la comoditat de l'oposició. El moment és ara. I mentre ens obstinem, o si ens obstinem, en allò que ens diferencia, els problemes s'agreugen. I que junts, treballant en comú i donant resposta a la voluntat popular a l'expressar de les urnes, tenim molta més força per fer-los possible. Estic convençut que ningú tindrà la temptació de jugar la carta d'una repetició d'eleccions esperant treure un millor resultat.
A la conferència de l'Aragonès hi han assistit les candidates de Junts i la CUP, Laura Borràs i Dolors Sabater, a més de representants també de les entitats sobiranistes, Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana, també dels sindicats, comissions, UGT i intersindical, i de les patronals Pimec, Foment i Cercle d'Economia.
I la primera fàbrica de bateries d'Espanya s'instal·laria a prop de la SEAT de Martorell.
El govern espanyol anuncia avui la creació de la primera fàbrica de bateries per cotxes d'Espanya a prop de la planta de SEAT de Martorell. Així és, l'impulsarien doncs, un consorci público-privat format pel mateix govern espanyol i les empreses SEAT Volkswagen i Iberdrola. El projecte està obert a altres socis, segons explica la ministra d'Indústria, Energia i Turisme, Reyes Maroto.
Ello va a permitir que fabricantes como SEAT, que como saben ha anunciado un proceso de transformación de la planta de Martorell hacia los vehículos eléctricos, cuenten con una planta de baterías cerca que les permita desarrollar este nuevo modelo de movilidad.
El rei Felip VI, per cert, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, estaran avui presents a la fàbrica de SEAT de Martorell, Joan, coincidint amb el 70è aniversari.
Empresaris i societat civil demanen un govern contra la crisi.
Així és, gairebé 300 entitats van aprovar un manifest que reclamen doncs, centrar-se en la recuperació econòmica i al final de la violència també de carrer. Un manifest impulsat per Foment de Treball que es va presentar ahir al matí en un acte a l'estació del nord de Barcelona. Rere el lema, ja n'hi ha prou, centrem-nos en la recuperació. En l'acte que va obrir el president de Pimec, Antonio Cañete, i va tancar el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, doncs es va llegir aquest manifest en què l'empresariat català es declara esgotat arran de la crisi provocada per la Covid i l'aparent paràlisi dels governs agreujada pels comportaments violents i incívics, diuen, de les darreres setmanes que contribueixen a enfonsar fins a nivells mai vistos la imatge de Catalunya i també, diuen, de la seva capital.
Gairebé 17 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Armand Maravall, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Aquesta hora es va complicant el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la Pota Nord tenim retencions a la C58, tenim 2 quilòmetres a Sabadell i a Montcada en direcció a la capital catalana i en sentit contrari en sentit Terrassa a Ripollet. A la C31 també hi ha trànsit espès a l'altura de Badalona Centre i pel que fa a la Pota Sud tenim retencions al nus del Papiol per enllaçar amb la B23 i la A2 va molt carregada a Sant Joan d'Espí. S'han format també les primeres cues a l'entrada de Barcelona pels túnels de Vallvidrera i pel que fa a les rondes van molt carregades. A la Ronda de Dalt hi ha 1,5 km de retencions en sentit Llobregat des del nus de la Trinitat a Montbau i a la Ronda Litoral hi ha diversos quilòmetres de maturades des del Besòs a la Barceloneta, també en sentit Llobregat i ara també en sentit Besòs va carregada a l'altura de Montjuïc. Si fem un cop d'ull al Vallès, tenim retencions a la C60, a la Roca, en direcció Granollers i a la C59, 2 quilòmetres de Palau-Solità i Plegamans en direcció Mollet. I a la C17, per acabar, a Parets, també hi ha 2 quilòmetres de congestió per anar cap a Vic. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació al transport públic. Anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. Continuem amb més informacions perquè un informe que la Policia Nacional ha enviat a la Fiscalia sobre els actes d'homenatge a la Divisió Azul el 13 de febrer passat a Madrid demana que s'investigui com a delicte d'odi.
Sí, l'informe al qual ha tingut accés al diari El Periódico concreta les acusacions en la jove falangista Isabel Peralta, que va fer-hi un discurs contra els jueus. En els actes hi van participar unes 350 persones, de les quals 4 van fer parlaments, i la policia només va trobar indicis de delicte en el cas de Peralta. Segons El Periódico, l'informe afirma que al Parlament de Peralta se li pot aplicar l'article 510 del Codi Penal, que preveu penes entre 1 i 4 anys de presó.
I atenció a aquesta notícia, perquè hi ha una estafa massiva que circula per SMS. T'avisen d'un paquet pendent d'entrega per Correus, Segur o FedEx, i no és així, Mercè.
Alerta, alerta, Joan, perquè cada cop són més freqüents els missatges que busquen que l'usuari cliqui un enllaç i se li pugui robar dades bancàries. Quan l'usuari clica, se'l redirigeix a pàgines web malicioses o se'ls descarrega una aplicació al telèfon que accedeix a dades de l'usuari. A més, aquest software maliciós ataca el programari de seguretat del mòbil que justament doncs, impedeix que es descarreguin aplicacions perjudicials. Per evitar estafes, Joan, com aquesta, s'aconsella anar amb compte quan rep una comunicació electrònica i no actuar impulsivament clicant els enllaços ni descarregar arxius dels quals es tinguin dubtes de la procedència.
I ara sí, els Germans Roca obriran El Normal, un nou restaurant a Girona.
Sí, Joan, el Josep i el Jordi Roca assenyalen que l'establiment que obrirà d'aquí uns mesos serà un restaurant normal, en una cantonada normal i d'una ciutat normal. Segons informa el Diari de Girona, el restaurant s'ubicaria a la plaça de l'Oli, al barri vell de la ciutat, on hi havia hagut el restaurant Llevataps. Pel que fa a l'equip, el diari La Vanguardia assegura que la màxima responsable de l'establiment serà la Eli Noia, una de les caps de cuina del celler.
I la Fundació Mies van der Rohe estrena el programa d'activitats del 2021, un programa híbrid amb propostes en format presencial al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona i d'altres en línia als diferents webs i xarxes de la Fundació.
Entre les opcions hi ha la de fer una visita als jardins i als voltants del pavelló, inclòs el passatge del parc de Montjuïc, que estan obert fins a les 8 del vespre. Aquest març també es presentarà una peça de Félix González Torres, simultàniament a l'exposició retrospectiva que li fa el MACBA, que tindrà lloc al concert de la pianista Noelia Rodiles, dins del Barcelona Obertura. I es presentarà la publicació La expresión del peso, de Luis Martínez Santa María. De cara a l'abril, hi haurà una jornada de portes obertes a motiu de la Diada de Sant Jordi.
I amb motiu de la visita del Papa Francesc a l'Iraq, que comença avui, ajuda a l'Església necessitada, ha posat en marxa una nova campanya per donar suport a la presència cristiana del país, especialment al nord i al Kurdistan iraquià.
El futur de les comunitats cristianes passa per sostenir doncs, la joventut iraquiana. Per això, Asena vol ajudar 150 universitaris amb beques per als propers 4 anys a la Universitat Catòlica d'Erbil. L'objectiu del projecte, que té un cost de 1,5 milions d'euros, és promoure la cohesió social entre religions i oferir una perspectiva laboral per als joves cristians. La majoria dels estudiants són desplaçats interns i refugiats de diferents parts de l'Iraq.
I en la darrera reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, celebrada de forma telemàtica, els bisbes catalans han reflexionat sobre la situació actual de l'ensenyament de la religió catòlica a l'escola, sobretot a partir de l'aprovació de la LOMLOE, llei orgànica d'educació vigent a l'estat espanyol des del 19 de gener del 2021.
Sí, els bisbes veuen, Joan, amb preocupació el fet que aquesta llei hagi nascut sense un pacte d'educació precedent que comporti doncs, un consens social i polític, així com també doncs, que reculli posicions adversos al fet religiós com a la seva presència en la vida de l'escola. En aquest sentit, confien que el nou govern de Catalunya tingui doncs, una millor sensibilitat cap a l'ensenyament de la religió i cap a les escoles d'iniciativa social, entre elles les que formen part de l'Escola Cristiana de Catalunya. En aquesta reunió, els bisbes també van demanar que les diòcesis amb seu a Catalunya s'assumin a la petició del patriarca caldeu de l'Iraq, que és el cardenal Luis Rafael Sacco, de demanar al poble cristià una oració per posar en mans del senyor en aquest viatge que comença avui el Papa Francesc a l'Iraq, previst, com dèiem, a partir d'avui i fins al 8 de març. En l'any que el Papa Francesc ha volgut doncs, dedicar a Sant Josep, els bisbes també recorden en aquesta darrera reunió la importància de sostenir les comunitats formatives dels futurs preveres.
I en plan esportiva, l'Atlètic tomba al Llevant i serà el rival del Barça.
Sí, el conjunt basc ha acabat amb el seu nit dels granotes i jugarà dues finals de Copa en només 14 dies de diferència, la de la temporada passada contra la Reial Societat i la d'aquesta davant dels blaugrana.
I sobre el cas Barçagate, segons l'informe dels Mossos, Josep Maria Bartomeu hauria obstaculitzat la investigació interna del club per l'escàndol del mateix Barçagate i també s'haurien cedit dades dels socis a l'empresa I3 Ventures.
Sí, la Noelia Romero, que és la compliance officer que treballava pel Club Blaugrana, va enviar un correu electrònic el 2 de juny del 2020 a tots els membres de la Junta Directiva presidida per Bartomeu amb tots els detalls de l'informe preliminar de l'auditoria interna. Només 3 dies després, Romero va ser suspesa del seu IFE. Això es pot comprovar en el sumari del cas Barçagate, al qual ha tingut accés EFE, i en el qual doncs, apareix el correu electrònic que Romero va enviar als 14 membres de la Junta Directiva.
Déu-n'hi-do. Anirà per llarg, això, eh? Té pinta que anirà per llarg. 24 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens han portat tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Tornem a començar la jornada amb un cel força ennuvolat arreu de Catalunya, especialment a les comarques de la meitat est i també amb bastantes boires i boirines que al llarg del matí a poc s'han d'anar dissipant però que no acabaran de desaparèixer ben bé fins a migdia, sobretot a les comarques de l'interior. A la resta, nuvolositat entre variable i abundant durant tot el dia. I a partir de migdia, les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona hi ha risc de ruixats. Per tant, precipitacions que de cara a la tarda poden afectar aquest sector del país, cap als voltants també del Montseny i, com deien, tot el Pirineu i Prepirineu, cota de neu al voltant dels 1.900 metres d'alçada aproximadament, i aquestes precipitacions seran també en forma de fang. De cara al cap de setmana, demà dissabte, altra vegada es manté aquesta situació de risc de ruixats sobretot a partir de mig matí i migdia a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, nuvolositat entre variable i abundant a la resta i temperatures semblants a les d'avui, per tant màximes entre els 14 i els 17 graus, amb tendència a baixar, per tant cap de setmana una miqueta més fred. De cara a diumenge es manté la nuvolositat entre variable i abundant i la possibilitat d'algun ruixat dispers cap a les comarques del Pirineu. L'ambient es mantindrà fred durant tot el cap de setmana.
Gràcies, Jordi. També hora de saber l'agenda d'actes importants que caldrà seguir un dia com avui. Berta Sacanell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a 8:45 el vicepresident del govern, Pere Aragonès, presidirà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. A les 11, les conselleres Àngels Ponsa i Alba Vergés intervindran en la roda de premsa de presentació del concert organitzat pels promotors dels grans festivals de música de Catalunya amb motiu de les afectacions de la pandèmia. També a les 7 de la tarda, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, assistirà a l'acte inaugural del Festival de Dansa Metropolitana. I finalment, a 8:45 del vespre, el conseller Ramon Tremosa presidirà la cloenda del programa de beques de mobilitat internacional 2019-2020. Aquests són els actes destacats per l'agenda política d'avui divendres.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, en la nostra visita habitual que fem al món de la música i la seva relació amb l'aigua, hem anat a buscar el bagul dels records musicals per retrobar-nos amb una cançó de fa molts i molts anys. Segur que els més grans de casa encara la recorden.
Sul giornale ho letto che il tempo cambierà, le nuvole son nere in cielo.
L'aigua musical.
Che i passeri lassù.
I és que retrocedim fins a la dècada dels 60 per escoltar una de les veus més conegudes i populars d'aleshores, la italiana Cicliola Cinquetti, i una cançó on la pluja i, evidentment, l'aigua en són les grans protagonistes.
La pioggia non bagna il nostro amore quando il cielo è blu. La pioggia non esiste se mi guardi.
La Cinquetti, la pioggia, la pluja, una cançó que va participar al Festival de San Remo el 1969 i que es va convertir en un dels temes musicals més coneguts de la cantant. Avui, la pluja i l'aigua que comporta n'han estat les protagonistes dels nostres espais musicals.
La pioggia non bagna il nostro amore quando il cielo è blu. Il cielo è blu.
L'aigua, font de vida. Amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret. Cada divendres a 9:45 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, els permisos de paternitat i maternitat. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 2771 o 72 o deixant un missatge al 93 409 2777 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 9:45 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Un minut que passa de 2:15 del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què diuen les portades més llegides del país, Mercè.
Doncs ens fixem en aquesta fotografia que protagonitza gairebé totes les portades, doncs l'empresariat català i la societat civil que demanen un govern contra la crisi. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, es troba en aquesta imatge que, com dèiem, la podeu veure avui a tots els diaris durant l'acte de reivindicació empresarial a l'estació del nord de Barcelona. De fet, La Vanguardia ho titula així, no? Empresaris i societat civil demanen un govern contra la crisi. El Punt Avui també fan referència a aquesta notícia. Sense la imatge, diu, el sector empresarial exigeix la fi dels aldarulls i estabilitat. El diari ara diu, els empresaris volen un govern centrat en l'economia. El País també fan servir doncs la imatge de tot l'empresariat català. Amb aquest titular, la empresa catalana dice ja basta. I el periòdico titula avui aquesta imatge amb l'empresa exigeix prioritat per la recuperació.
Canviem de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
L'Andorra Mountain Music Festival ja té algunes dates pel 2021. L'esdeveniment es va crear i cancel·lar el 2020 per les restriccions de la pandèmia.
Portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona. Girona avança en la contractació per poder celebrar temps de flors. Ja s'ha adjudicat el viver que subministraria les flors i ara es busquen proveïdors de ferralla, teixits, gespa i per fer doncs, el servei d'hosteses i hostes. A la mañana, a Lleida, llegim que la universitat recupera la fira de treball i ocupabilitat en format virtual. Se celebra del 9 al 10 de març amb 94 empreses de Lleida, Barcelona i també de la Franja. Anem cap a Tarragona. Diari Més, llegim avui que agents de la Guàrdia Urbana de Reus han identificat aquest dimecres a la nit un home de 57 anys com a presumpte autor de les pintades de contingut racista i xenòfob en diferents punts de la ciutat. I a Regió 7, llegim avui que el seminari d'història al Consell Francesc Ribalta de Solsona se celebrarà el 2022. La propera edició està dedicada a la subsistència de la catalanitat durant els anys del franquisme.
I també marca d'aquesta casa portades dels principals diaris digitals religiosos.
Doncs com no podia ser d'una altra manera, Joan, gairebé doncs, totes les portades dels digitals religiosos avui parlen d'aquesta visita del papa francès a l'Iraq. Catalunya Cristiana diu que amb motiu de la visita doncs, de Francesc a l'Iraq, ajuda de l'Església necessitada ha posat en marxa una nova campanya per donar suport a la presència cristiana al país. A Flama.info llegim que en el marc del viatge apostòlic del papa francès a l'Iraq, que comença avui, el jutge Mohammad Abdelsalam, secretari general de l'Alt Comitè per la Fraternitat Humana, declara que es tracta, sens dubte, d'una visita important per tota la regió àrab, ja que comptarà amb diversos missatges de solidaritat amb les víctimes de la violència i el terrorisme, juntament amb la promoció dels valors de la fraternitat i la ciutadania dins i fora de l'Iraq. A Religión Digital llegim que aquesta visita és com un somni que es converteix en realitat i nosaltres som com nens que es preparen per una festa. Aquestes són les paraules que recull Religió Digital del cardenal Lluís Rafael Sacco, que és patriarca de Babilònia dels Caldeus, que descriuen doncs, la realitat d'un viatge somiat per molts per Joan Pau II i avui realitzat doncs, per Francesc. I a Vida Nueva llegim que 24 hores de trepitjar Iraq, fent referència ahir, el papa Francesc va fer públic un vídeo de salutació al poble iraquià en el qual es presenta com a pelegrí. És més, com a pelegrí penitent per implorar al Senyor el perdó i la reconciliació després d'anys de guerra i terrorisme per demanar-li a Déu el consol dels cors i la curació de les ferides.
8 i gairebé 35 minuts. Gràcies, Mercè, l'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs avui en aquest programa que volíem parlar sobre el gremi de restauració, després que ahir s'anunciés aquesta ampliació de l'horari en el sector que permetrà obrir bars i restaurants de 7:45 del matí a 5 de la tarda a partir de dilluns i de forma ininterrompuda. En volem parlar avui amb Daniel Braser, gerent de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme. Senyor Braser, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
Deixi'm preguntar-li fins a quin punt les mesures presentades ahir poden donar cert aire a la restauració.
Bé, el govern parla d'oxigen. Jo diria que és un glob, però no és oxigen, perquè allargant la franja pel mig, bé, realment el que és la restauració en general, el que són els restaurants de restauració, no ens aportarà gaire. Els bars podran tenir una mica més de vida, el de matí, però res més, res més. El fet d'allargar mitja hora més després fins a les 5 de la tarda tampoc és que ens suposi. La gent s'ha acostumat a venir aviat a dinar i a marxar ràpid amb el cafè a sobre.
Per tant, entenc que no és una mesura consensuada del govern amb els gremis de restauració i hostaleria?
No sé. Portem parlant d'aquesta mesura fa 3 setmanes. O sigui, fa 3 setmanes que es va posposant. El que estem demanant és que amb la millora del temps, doncs potser no només hi havia aquesta mesura, sinó també allargar el tema de l'horari de les terrasses, tancar dins i poder continuar treballant a fora, aprofitant el canvi d'horari, que cada cop tenim més llum. A més, vam proposar paral·lelament doncs, conjugar el que és el tema sanitari, el tema salut, amb el tema activitat. Vam fer una proposta sanitària amb una sèrie d'especialistes amb el tema per poder-ho treballar amb test d'antígens, una app, el famós passaport sanitari que està parlant ara i que fa més de 3 setmanes que... Però bueno, vam tenir eleccions i això s'ha quedat en un calaix.
Aquest relaxament de mesures anticovid, doncs, no convida a desafectar treballadors en ERTO?
No, sens dubte que no. La majoria de la restauració treballa, la majoria dels ingressos forts poden venir per les nits, els nits del divendres, els nits dels dissabtes. Els diumenges teníem ara els migdies, perfecte, dissabtes també, però molta gent viu de la nit, de les tardes i de la nit, les terrasses, etc. No convidarà pas a desafectar gent dels ERTEs. A més, tenim un gran neguit a dins del sector, que és el tema de la mobilitat. Estem parlant, com a FIR, nosaltres representem província de Barcelona, excepció de Barcelona ciutat, i província de Tarragona fins a Terres de l'Ebre, i el problema que tenim aquí és un problema de mobilitat, en la que veiem que hi ha comarques que no tenen més índexs de contagis que la resta de comarques, estan restringides, ja de per si necessiten de la mobilitat per poder omplir o tenir un mínim d'activitat als serveis de restauració, d'allotjament que hi ha, i és una mesura que des de fa setmanes s'està reclamant al govern perquè es pronunciï sobre el tema de Setmana Santa, perquè la tenim aquí i la gent pregunta i no hi ha respostes.
Recordem que avui estem parlant amb Daniel Braser, gerent de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, arran d'aquestes mesures anticovid que ha proposat el govern i el Procicat per al proper dilluns, a partir del proper dilluns, que bars i restaurants podran obrir de 7:45 del vespre fins a 5 de la tarda de forma ininterrompuda. Ara em parlava de Setmana Santa, senyor Braser. Confien en una millor Setmana Santa? I si és així, en un estiu encara molt més millor?
A veure, a priori, Setmana Santa encara no sabem res, no sabem les condicions. Ahir es va reunir a Madrid el Ministeri amb les comunitats, el que han pactat ha sigut que no hi haurà mobilitat entre comunitats, òbviament, tenim encara, Catalunya encara està en confinament perimetral de Catalunya, i a part nosaltres tenim la mobilitat restringida dintre de les comarques, la resta de les comunitats, cadascuna va per lliure, molt bé, unifiquen això, però realment entre nosaltres el que ens interessa saber és si podrà haver-hi mobilitat entre comarques o no hi haurà. La proposta que vam fer fa un parell de setmanes a la consellera de Presidència, la consellera Budó i el conseller Tremosa, és bueno, la possibilitat de que si tenies una reserva per anar a un allotjament d'una altra comarca o tenies segona residència, poguessis fer-ho. En base a això, sabrem com va. Però, clar, és que estem a molt poques setmanes de Setmana Santa i no pot passar com ha passat fins ara, que d'un dia per l'altre et tanquen o d'un dia per l'altre et obren. Aquí estem parlant d'allotjaments, s'han de posar en marxa, s'ha de saber si es pot desafectar o no es pot desafectar gent, si vindran o no vindran, si les reserves funcionaran o no funcionaran. Hi ha massa incertesa com per poder dir si Setmana Santa es podrà o no es podrà. I en quant al tema de l'estiu, tothom espera que l'estiu vagi bé. Tothom està parlant del famós passaport sanitari, no sabem com anirà. No sabem com anirà, la veritat. Es parla també dels corredors aquests turístics sanitaris també, i esperem que amb el tema de la vacuna doncs vagi tot molt millor i atregui els turistes. Però realment suposo que ens trobarem igual que ens hem trobat l'any passat. Serà un turista de caràcter local, comarcal, i d'aquí mateix, i haurem d'esperar que vinguin de fora. El tema de que a Anglaterra, a partir del mes de maig, hi hagin, segons les informacions publicades en alguns mitjans especialitzats en turisme, doncs una bogeria a l'hora de fer reserves a la costa valenciana, etc. Bueno, pot ser un bon indicador, però clar, estem a expenses del famoses cepes que puguin sortir del Regne Unit o de Sud-àfrica, és a dir, això és canviant i ens hem d'anar adaptant, però certesa cap.
Em parlava de la reunió interterritorial que va tenir lloc ahir, on diverses comunitats van plantejar doncs, el seu sistema per fer front a la Covid. Qui va acceptar totes les mesures, però amb certes reticències, com sap, perquè s'estan plantejant mesures molt diferents que a casa nostra,
sí,
és la Comunitat de Madrid. Esclar, jo m'imagino una persona que té un local, un petit restaurant, un petit negoci de restauració, que ha d'obrir cada dia a partir de 7:45 del matí, que ha de tornar a tancar mitja jornada per tornar a obrir per la tarda poques hores més, tot i que dilluns, com explicava meu, ho podrà fer de forma ininterrompuda, però fins a les 5 de la tarda. Com veu normalment una persona així les mesures que s'estan adoptant a ciutats com Madrid?
Ens posem les mans al cap. La veritat és que des del primer dia no ens podem creure que allí el toc de queda sigui l'hora que és, que els establiments de restauració puguin obrir fins l'hora que poden obrir, que puguin estar tot el dia obert, respectant distàncies, totes les mesures que tenim aquí, i ells tranquil·lament tenen oberta l'activitat, i nosaltres aquí, bueno, ens han tingut tancats, ens han tingut amb restriccions del 30% a dintre, el 100% a fora, unes hores, ara et donem mitja hora més, et donem una hora més, i continuen allà igual. Continuen allà igual. Nosaltres hem tingut moltíssimes reunions amb Salut, i sempre els estem dient com pot ser que a Madrid tinguin obert i nosaltres no, o sigui, els tingueu tancats. Bé, ells no s'expliquen el tema de Madrid, però tampoc accepten aplicar aquí les mesures de Madrid. Els informes dels especialistes sobre el tema de la restauració és que cap és concloent dient que la restauració és una de les causes de contagi. És a dir, el problema són les reunions socials, les que es fan fora de la restauració. O sigui, ara el que hem provocat amb tots aquests mesos, amb aquests horaris, és que la gent s'agafa la cerveseta, s'agafa el cafè, s'agafa el que sigui, i se'n va fora a socialitzar, a fora al carrer. A fora al carrer, i no hi ha distàncies, van sense la mascareta, etc. I en canvi a Madrid veus que tothom està treballant. És un contrasentit tan gran.
Ara ens explicava això, que ens deia a nosaltres ens fan tenir a l'interior el 30% de l'aforament. N'hi ha suficient amb això per mantenir un local obert?
No. I a més, això què comporta? Si tens una reducció d'aforament, no pots tenir el mateix personal treballant. És el mateix. I qui diu personal treballant a sala, et diu treballant a cuina. Has de doblar esforços, perquè a més la gent, abans del tema del delivery o el menjar per emportar, era un aspecte del negoci que la gent no tenia en consideració. Amb la pandèmia s'ha vist necessari crear un altre àmbit, un altre nínxol, i veuen que amb això van cobrint. No suposen uns ingressos que completin el que abans tenien quan teníem tots els aforaments, les jornades completes de feina. No, això no ho completa. Llavors, és un problema.
Seguim parlant un dia com avui amb Daniel Braser, gerent de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, arran d'aquest anunci del proper dilluns, on la restauració i l'hostaleria podran obrir de 7:45 del vespre a 5 PM de forma ininterrompuda, i volíem saber la seva sensació sobre tot plegat, que està costant, i està costant molt, i en som tots molt conscients, i de com ha afectat aquesta crisi al món de l'hostaleria, és evident. Per tant, deixi'm preguntar-li, no sé si té les dades a la mà, quants locals haurien tancat més o menys a Catalunya?
Nosaltres, ahir sortia el president de l'Associació del Gremi Hostaleria de Vilanova, que forma part de la federació, comentava, a Vilanova estem parlant que tant són 130 establiments de restauració deuen haver-hi a la ciutat. N'han tancat, va dir que n'havien trencat uns 17, més dels que no diuen, perquè estan intentant traspassar el negoci. Perquè, clar, la que diguis que traspasses el negoci, el valor de l'activitat ja no serà el mateix. Nosaltres estem calculant que, així, amb dades generals, tenint en compte el que hem parlat amb la Federació de Lleida, la Federació Girona, l'Associació d'Hostaleria de Tarragona, estem parlant de que una tercera part, com a mínim, dels establiments de restauració tancaran. És el mínim.
Es manté l'opció, però, de servir menjar per emportar fora del mateix horari, com ha passat durant totes les restriccions durant la pandèmia. Fins quin punt ha ajudat aquesta mesura tot aquest temps?
Ha ajudat a complementar. Molts han decidit que si només podien fer això ja no han obert, perquè molts establiments treballaven de nit, per exemple, els que tenien en carta o treballaven feien sobretot la seva facturació. Estem parlant d'aquests establiments que més d'un 70% de la seva facturació ve de les nits. El servei de domicili els hi pot suposar, doncs, fer bullir l'olla, però en cap cas és a la subsistència del negoci. Ajuda a cobrir despeses. No tothom estava preparat ni especialitzat per fer servei a domicili i menjar per emportar. El que ha comportat la pandèmia és que la gent, aquest nínxol de negoci que la gent despreciava o que no tenia en compte, doncs l'ha de valorar i ha de treballar perquè això no és només el present, és el present i el futur.
Deixi'm avançar-li que sense cap intenció de posar el dit a la nafra, però ho dic perquè se'n parla molt de si entenem tots plegats que les mesures de restricció han afectat sobretot el món de l'hostaleria i la restauració. Jo crec que sí, que en som tots molt conscients, però deixi'm preguntar-li també a la inversa al món de la restauració si s'ha entès que aquestes mesures són tan restrictives a causa d'una pandèmia tan important i que ha afectat a tanta gent.
Sí, clar. Som conscients, i precisament des del primer dia el que estem demanant és que les mesures que estan fixades en el seu dia pel Procicat, que va establir, més a més, uns protocols que venien ja dels protocols que va estar fixant l'Estat espanyol en el seu dia, quan vam estar amb les fases i el tema del confinament, s'han muntat uns protocols per cada un tipus d'activitat, i a més es munta amb les resolucions una sèrie de directrius d'aforament, de distància, etc. El que demanem és que des de part de l'administració es faci un seguiment i un control d'això, i qui no compleixi se'l sancioni, perquè nosaltres, si volem contribuir a que no hi hagi més propagació de la Covid i, a més, volem tenir l'activitat, som els primers que hem de complir. És a dir, hem d'intentar fer compatibles les coses. Per tant, el que demanem és que siguin estrictes i sancionin com tinguin que sancionar. O sigui, que no ens preocupem, que qui no compleixi, que sancionin. Això des del primer dia estem dient-ho al conseller Samper, o estem dient a Salut i als ajuntaments, perquè al final això és un problema que està en els ajuntaments. El que passa és que no hi ha prou personal com per vigilar. I és un sector que, tu fas i el del costat no farà.
Tenen programada alguna propera reunió en govern?
No, nosaltres amb la consellera Budó tenim el compromís seu i puc assegurar que ella l'està complint escrupolosament, que cada 10 dies o així ens estem reunint, tenim una reunió i nosaltres li exposem què és el que estan veient aquests dies, quines són les nostres preocupacions, i ella ens diu què és el que s'està atrapallant a nivell de govern i quines són les perspectives. O sigui, des del punt de vista de la consellera Budó, la consellera de Presidència, des del primer dia se'ns va dir i estem treballant amb ella. Igual que amb el conseller Tremosa, qualsevol dubte, o amb la Conselleria d'Empresa en general, Direcció General del Comerç. Ara, una altra cosa és Salut i el vicepresident Aragonès, que, però amb el govern en general no. Tenim reunions amb alguns consellers, però amb els altres no hi ha manera d'accedir-hi.
Daniel Braser, gerent de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme. Ho anirem seguint també tot plegat des d'aquesta ràdio i des d'aquest programa. Moltíssimes gràcies per explicar-ho i exposar-ho tot sobre la taula. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar la situació del sector. Molt agraïts.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Aquest any, la batalla contra aquests quilos de més serà molt dura. Per sort, he conegut els millors guerrers pel meu pla detox. Fitalgem Depo i Fitalgem Dren, de Laboratorios Marnis. Inclouen ingredients naturals i són uns vials molt còmodes per beure. Ja puc començar a posar-me a punt. Demana Fitalgem Depo i Fitalgem Dren a Arbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ara, des del web de La Meva Salut, pots actualitzar les teves dades de contacte, com el número de telèfon, el mòbil i l'adreça electrònica, per poder rebre tota la informació mèdica necessària. Per exemple, sobre la convocatòria de la vacuna contra la Covid-19. Si encara no t'has donat d'alta, fes-ho ara a lamevasalut.gencat.cat. Salut. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Ràdio Estel.
Vuit minuts i ja arribarem a les 9 del matí abans d'arribar-hi, però hem de saber els actes culturals que podrem gaudir un dia com avui, com sempre ens ho explica Berta Sacanell.
Pren nota, l'agenda del dia.
Bon dia. Per avui divendres us proposem el concert a Sant Felip Neri amb l'organista Bernat Bellbé. El concert serà a 8:15 del vespre a Sant Felip Neri de Barcelona. I anem cap a Lleida, on aquest cap de setmana comencen les 16es jornades de filosofia. A les 6 de la tarda, conferència Quin món ens espera, a càrrec de Marina Garcés. I a les 7 de la tarda, taula rodona sobre ciència i poder. Aquestes xerrades sobre filosofia les podreu seguir en streaming des del web de l'Institut d'Estudis i Ardencs de Lleida. I més coses, anem cap a Tarragona, on us recordem l'espectacle teatral Teràpia Col·lectiva, una proposta musical inèdita, impregnada de sàtira i que compta amb la direcció escènica d'Albert Pla. L'obra es farà avui a les 8 de la tarda al Centre Cultural de Valls. Compra les teves entrades al web valls.cat. I ja per acabar, de cara a demà dissabte, us proposem la visita guiada al monestir de Sant Daniel de Girona. La visita es farà de 11 a 12:45 del migdia per un preu de 6 euros. Inscriu-te enviant un mail a info@santdaniel.com.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, je compte, je joue.
7 minuts i arribarem a les 9 del matí. A aquesta hora fem una mica de karaoke, Mercè? Sí?
No. Francesc, això tu. T'ho deixo per tu.
Moi je joue.
Moi je joue. Moi je joue. És una mica francès japonès.
Exacte, t'ha sortit una mica francès mandarín. Correcte.
Va, un dia ho farem.
Què ens portes avui?
Doncs mira, avui ja comencem, Joan, amb el capítol de les felicitacions.
Va.
Avui qui fa anys?
M'ho has d'explicar.
Millor escolta-ho.
Y yo no quiero que España se divida. No quiero. Y yo llamo realmente a la movilización del voto con libertad, con responsabilidad y con alegría de pseudo-izquierda que rompen la solidaridad entre los españoles.
Poco siguiente.
¿Cómo?
Això ho deia molt, perquè el siguiente. Sí, sí, sí. Sí.
Els oients no saben que Joan Trias és un dels millors imitadors?
Sí, 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 sí.
De casa nostra, eh?
Imagina't com està el nivell.
Ell no ho reconeix, però ho és.
Mai.
Un dia li hem de demanar un personatge que el clava.
Sí, ho farem.
Eva Méndez, que fa 47 anys...
47 Eva, anys?
Sí, que està casada. Està emparellada amb Ryan Gosling.
Mm.
Qui fos Eva. I Llorenç Serra Ferrer. Te'n recordes del Llorenç Serra Ferrer?
Home.
Qui va ser entrenador del Barça, del Betis, no? També?
Sí, també.
Que
també
tenia pinta de tot menys d'entrenador del Barça, bueno, amb tot el respecte i carinyo, bueno, eh? Però bueno, tenia la pinta de ser un... Saps d'aquests farmacèutics, no? Li posaves una bata. És o no?
Així ha passat a la història com un dels grans entrenadors del Futbol Club Barcelona.
Després de dir això, el felicitem. 68 anys.
Per molts anys, Llorenç Serra Ferrer, sí, sí.
I Joan, ara et quedaràs, jo m'he quedat...
Sembla que està en actiu, eh?
Ara no sé si està entrenant.
Jo diria que segueix en actiu, sí. Llorenç Serra Ferrer.
És que sempre l'he vist amb la bata de la rebotica. Entrenant al Barça. Joan Trias, saps qui fa anys avui?
Qui més?
Diango.
Home.
Que en fa 81. M'he quedat... Perdona? 81 anys fa Diango.
Pues aquest, a mi no em sobta aquest.
No? Escolto... Jo sí, però me l'imaginava més jove. Anys. Que tu tens una edat, també.
Callaré i diré... Mítel, mítel.
Si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo, de rodillas le pido al Señor que me quite el castigo. Querido, si el destino nos vuelve a juntar, te prometo, bien mío, que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío y te voy a dar. Seré el que más te ha querido. Te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo, bien mío, que mi vida te voy a entregar como tanto ansío y te voy a adorar esta vez.
soy y por siempre seré el que más te ha querido.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. El rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visiten la planta de Seat a Martorell aquest divendres, l'endemà d'anunciar-se la primera fàbrica de bateries elèctriques d'Espanya a prop de la fàbrica, com ha anunciat la ministra d'Indústria, Reyes Maroto. I bars i restaurants podran obrir ininterrompudament fins a les 5 de la tarda. El govern català ha relaxat algunes mesures, però això sí que manté el confinament comarcal. La mesura pel que fa a la restauració entrarà en vigor de cara a dilluns. I Sanitat acorda amb les comunitats el tancament perimetral per Setmana Santa. L'acord que s'ha de ratificar dimecres que ve també preveu el toc de queda nocturn des de les 10 de la nit a les 6 del matí. I també és notícia que empresaris i societat civil en general han demanat un govern contra la crisi. Gairebé 300 entitats aproven un manifest que reclama centrar-se en la recuperació econòmica i el final de la violència de carrer. Un manifest impulsat per Foment del Treball que es va presentar ahir al matí en un acte a l'estació de l'Hort de Barcelona, rere el lema "Ja n'hi ha prou, centrem-nos en la recuperació". I els germans Joan, Josep i Jordi Roc han anunciat aquest dijous l'obertura d'un nou restaurant. Serà a Girona, es dirà El Normal, i es obrirà d'aquí uns mesos. I el Papa Francesc comença avui un viatge de 3 dies a l'Iraq, a país que intenta superar les greus conseqüències de les guerres patides durant les últimes dècades. Es tracta d'una visita històrica del Pontífex, perquè fins ara cap papa havia viatjat a aquest país. També serà la primera visita del Papa Francesc a l'estranger des del 2019, ja que la pandèmia del coronavirus va obligar a cancel·lar tots els viatges previstos per l'any passat. Doncs nosaltres deixem la informació aquí, ens actualitzarem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com vols dir.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups legendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques, i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Contagi, amics, família, nervis, feina, confinament, tristesa, notícies, xifres, descontrol, vacuna, preguntes, angoixa. Sense adonar-me'n, la meva salut mental es va debilitar, fins que vaig demanar ajuda.
La crisi de la Covid-19 comporta temps difícils per tothom. Si no estàs bé, demana ajuda. I tu com estàs? Parlem de salut mental a jotampocestic.cat, obertament.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
34è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dissabte 6 de març, Quartet Brossa, Folk Astral, música clàssica a cop de folk. I divendres 12 de març, Sabor de Gràcia, descobrint la gràcia rumbera amb sabor. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarius. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, els permisos de paternitat i maternitat. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. A primera hora, els opinadors.
Cinc minuts que passen de les 9 del matí. Com sempre, com cada divendres, ja ens acompanyen els estudiants de periodisme i comunicació, que ens acompanyen habitualment en aquest estudi per telèfon. Víctor Narro, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Ana Hernández, bon dia.
Hola.
Joana Justícia.
Molt bon dia.
Pobre, que acaba d'arribar tot just ara. Barça-Gate, cas d'aquesta setmana, jo crec que és un dels casos dels quals se n'ha de parlar, siguem o no culers, siguem o no seguidors del futbol. Víctor.
Sí, bé, jo crec que, bueno, que és un cas molt important i això, que és un cas molt rellevant, sobretot perquè taca la reputació com d'un d'aquests grans clubs, no?, del món del futbol. També, sobretot, destaca que perquè s'ha fet d'una manera realment molt cutre, no? I tacant el nom d'un d'aquests grans clubs amb una operació d'aquest calambre, no? És una mica lamentable, sobretot per molts socis, no? És a dir, s'ha cedit les dades de molts socis també, no? Per apostar per aquesta reputació digital, per crear aquests comptes falsos. Sincerament, o sigui, jo no sóc soci del Barça ni ho he sigut mai, però entenc que molts socis i molta gent estigui enfadada. I bé, la justícia haurà d'actuar, suposo. I res, simplement també destacar la labor de dos periodistes joves, que els de la SER, que han sabut destapar aquest cas. I jo crec que la labor del periodisme també destaca en aquests casos, no? Quan molts periodistes vells, vells entre cometes, no? Segurament estaven al corrent i han decidit callar. És important també que sortim 10 joves per casos com aquests.
L'altre dia ens comentava la periodista de Teresa Carreras en aquest mateix programa que la mateixa informació, aquests periodistes joves, els que vam felicitar també des d'aquest programa per aquesta informació, doncs aquests periodistes van oferir aquesta informació a altres mitjans que van dir que no, i finalment la SER va ser qui va confiar en ells. Anna.
Estic molt d'acord amb el Víctor. És realment com a la gent que és sòcia del Barça o la gent que viu el futbol d'una manera molt intensa s'ha sentit molt enganyada en aquest sentit perquè ja també ja porten una tradició de presidents que no fan les coses com s'han de fer, que no és curta. I clar, és una mica allò de dir els presidents van a ser presidents del Barça perquè realment viuen el club i els l'estimen i volen millorar-lo com es volen vendre, o realment és un pou d'interessos i d'enriquiment personal i que, per tant, els és igual, diguem, deixar malament a la gent que fa possible aquest club per un interès personal. Si és aquesta segona opció, que és el que tot apunta, és trist, i si passa això amb el futbol, ja no vull imaginar què passa en altres esferes.
A tot plegat, per si no n'hi havia prou, ja ens ho anava comentant el Víctor, cada dia van sortint noves informacions sobre el cas Barça-Gate. No sé si teniu la sensació, Anna, de això no ha acabat aquí i el que durarà.
Sí, molt probablement. És a dir, jo penso que aquests comptes i aquesta canallada, en el fons, de criticar de manera anònima el club i els seus jugadors és l'inici i segurament és una punxa d'un iceberg que deu ser molt més gran. Perquè no em costa de creure que això sigui l'únic que ha fet, no? I no sé, jo penso que sí. Però vaja, s'haurà d'anar veient.
Sí, suposo que hi haurà continuïtat i que aquestes i primeres irregularitats trobades, jo imagino que n'hi haurà més i que, com ara comentava l'Anna, el món del futbol i més venint d'una figura com la seva, doncs crec que, malauradament, sí que hi haurà més coses darrere, que no sé com, si serà a través de la SER o com les anirem coneixent, però jo imagino que serà un cas important, sí.
I tampoc sé si teniu la sensació, ja sé que és un debat etern i que no acabarà mai, aquest debat, però ja que estem parlant del Barça-Gate, per tant del Barça i per tant del futbol, i que estem en època pandèmica i per tant també de crisi econòmica i també pel que fa a crisi econòmica el que vindrà, no sé si considereu també que és un món molt inflat econòmicament, és a dir, es mou unes quantitats de diners enormes, però enormes, amb un context econòmic en el que no sé si acompanya tot plegat, Joan.
Sí, que el Barça és una empresa enorme, és està clar, i a mi m'ha espantat més d'un cop el fet que mogui tants diners amb, doncs això, una empresa que tan reconeguda i tan recolzada absolutament per una immensa població que està... Bé, que el futbol mou diners és evident i que mou masses i això, doncs, evidentment, surt a compte per enriquir-se i per treure'n benefici. I sí, efectivament, i en temps de crisi com els actuals, que surtin casos com aquests és preocupant. Fa pensar que no... Que jo almenys personalment crec que no s'hauria de... Que aquestes irregularitats demostren que no poden tenir adquirir tants diners. Per mi no hauria de ser així.
Víctor, com que ara va fent preguntes, no sé si vols comentar alguna cosa
més. Sí, realment, o sigui, com tu dius, el món del futbol és un món molt inflat, no? Que a la vegada està com molt a prop del poble, no? Perquè és un esport dels esports més seguits del món, però a la vegada té aquests tejemanejes que són totalment al contrari, no? Estan totalment allunyats del que nosaltres en el dia a dia podríem veure. Sempre hi haurà algú que defensarà que en el món de futbol hi ha tants diners perquè genera moltíssima riquesa. Però jo crec que no hem de centrar el debat aquí. És a dir, la quantitat de diners que es mou en el món del futbol és que és tan increïble i és tan elevada que és tan gran que potser ni ens sorprèn perquè no som ni capaços d'entendre tots els números que estan movent, no? I, sincerament, veient el que cobren els jugadors, veient les corrupcions de les grans direccions i veient tot el que es mou en aquest món, doncs em sembla, sincerament, una vergonya veient gent que no té casa, gent que ha perdut la feina i estan en una crisi com en la qual estem, doncs gent que cobri milions, 10 milions a l'any i que cobri quasi un milió mensualment, em sembla, sincerament, vergonyós.
Anna.
Doncs crec que no queda gaire més a dir, em reiteraria, però sí, és això. Crec que és l'etern debat, el del futbol i els diners.
És curiós i deixeu-me que t'ho plantegi també, Anna, perquè no fa gaire setmana, si recordeu, parlàvem del cas dels youtubers i us deia, des de la meva perspectiva, des de la meva desconeixença inclús, no entenc com arriben a guanyar tants diners perquè no entenc quin benefici aporten a la societat. I vosaltres m'ho explicàveu i ho explicàveu molt bé en aquesta ràdio i dèieu que generen certes activitats que agraden als joves i, per tant, això fa que puguin arribar a cobrar tants diners. En canvi, en el món de l'esport, m'ho critiqueu.
És que és molt diferent, penso. És a dir, jo no estic en contra de que... És a dir, jo penso que realment hi ha youtubers que pel que fan cobren... O sigui, una quantitat excessiva de diners és evident. I en general sap greu perquè els que cobren més diners són els que ofereixen un contingut menys útil per la societat en general.
I aquí estem d'acord. Ara, el que també diré és que el YouTube en general no només és aquests youtubers que fan contingut inútil, com ja sigui criticar, com ja sigui el que sigui, però que no és divulgació educativa. Però hi ha molts altres canals de YouTube que sí, que ofereixen contingut, doncs, que en podríem dir de qualitat, i és com un... O sigui, hi ha molt contingut de YouTube, és infinit el contingut de YouTube. Ara, el futbol, en general, és que és un esport. No aporta res més que estar una estona mirant la televisió i veient, doncs, entretenint-te, està clar, i està bé. Jo crec que és diferent. I no vull dir que tant uns com els altres cobrin massa diners. Està clar que tant un com altres cobren massa diners, però és que el futbol es passa. És a dir, és molt més que YouTube. I penso que estan a nivells incomparables.
El Víctor hi està d'acord o no?
Sí, jo crec que és evident que, o sigui, YouTube és molt més plural del que pot oferir els esports, no?, per exemple. I crec que en certs canals, sobretot el que diu l'Anna, no?, aquells que, bueno, pel que jo he vist, no?, aquells que s'esforcen més o que poden oferir contingut més ric, YouTube realment no els paga tant. I últimament, doncs, s'ha de dir que hi ha molts canals que cobren realment poc. O sigui, despunta molt el tema YouTube, perquè sí que hi ha 4 o 5 que són els que sonen més, que sí que cobren diners excessius, i és òbviament criticable, no? Aquestes acumulacions de riqueses, sigui en l'àmbit que sigui, a mi em sembla sincerament molt injust. I és cert que s'ha de criticar això, però també s'ha de dir que la majoria de canals i la majoria de molta gent que s'està esforçant per aportar molt a la societat tampoc està veient molts diners, que diguem.
Dèiem que tot plegat passa en un context social, econòmic i pel que fa a salut, crític, greu, com és el cas de l'època de la Covid-19. Sí, com sigui, ahir, com sabeu, va haver reunió interterritorial de totes les comunitats autònomes amb el govern central per gestionar de forma no només adequada, sinó consensuada, el que hauria de passar a partir d'ara mateix i previsiblement també, sobretot, amb la mirada fixada a Setmana Santa. Esclar, es van plantejar algunes coses, com per exemple el tancament perimetral de les comunitats autònomes, coses que afectaven a comunitats que no són tan restrictives com és la Comunitat de Madrid, i per la seva contra, a Catalunya es flexibilitza tota aquesta restricció i a partir de dilluns podrem trobar algunes flexibilitzacions més, com per exemple que les extraescolars per nanos ja no serà només per els alumnes de primària, sinó que serà per tots, o que els bars i la restauració en general podran obrir de 7:45 del matí fins a 5 de la tarda de forma ininterrompuda. Avui ja en parlàvem de tot plegat també amb Daniel Braser, gerent de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, i deia que no n'hi havia prou, que posar aquestes dades, aquest ampliament d'horari, ampliar-lo pel mig, no ho ha dit així, però era una borrada, que s'hauria d'ampliar més cap al final, com estan fent en el cas de Madrid. No sé com ho veieu tot plegat, Joana.
Ampliar més cap al mig de...
Ara s'estava fent, eh? És a dir, avui continua fent-se.
Sí.
De 7:45
sí,
fins a 10:45,
sí.
I després es tornava a obrir a la tarda.
Sí, jo pensava que això d'acotar fins les 5, jo crec que és bo perquè, bé, podran oferir servei durant més hores, però a nivell... O sigui, la gent no podrà anar tampoc a aquella hora. Vull dir que no sé fins a quin punt el sortirà de debò, volia dir, amb aquest horari. Clar, suposo que la idea és no arribar a estirar per la tarda, que si no la gent després va celebrar que ja ha acabat de treballar. Bé, me n'alegro pel servei de l'hostaleria, però crec que seguirà sent un dels sectors més perjudicats i pel que fa a les extraescolars, com ara comentaves, crec que s'està posant de relleu la salut mental, com comentàvem també fa uns dies aquí, dels infants, i això doncs, també m'alegra que puguin a poc a poc anar recuperant els espais d'oci i de, bé, sí, dels espais fora de l'horari lectiu.
Ara em deia, Joana, segurament hem d'entendre, i seguirà sent així, que un dels sectors més perjudicats per a totes aquestes restriccions sigui el de restauració, turisme i, en fi, bars i restaurants. bàsicament. Una cosa és que ho sigui. L'altra és, entenem o hi estem d'acord que sigui així?
Sí, ho entenc, perquè... Bé, perquè és... Sí, és, crec que és un dels llocs de contagis més forts, no?, el fet d'interactuar sense mascareta. Hi ha hagut, per exemple, molta reivindicació a favor de la reobertura de la cultura. Aquí sí que jo ho veia evident, que no volia... O sigui, crec que no em semblava gens bé que fos un sector que estigués tan afectat. En el cas de la restauració sí que és veritat, i veig el perill... Sí que hi veig un perill molt fort de contagi. Si mengem en espais tancats, doncs aquí sí que veig un perill important, i malauradament crec que seguirà sent així fins que no tinguem una vacunació amb un ritme més accelerat.
A banda de comentar-ho tot plegat, Víctor, per exemple, i trasllado també aquesta pregunta, ens deia la Joana, és un dels llocs on més contagis hi han. I a mi em recordava una mica quan es va fer aquella llei que prohibia fumar a dins dels establiments. Primer es permetia fumar a dins dels establiments, això sí, amb unes mesures adequades. L'hostaleria va adequar tots els seus locals, es va gastar un gran dineral en adequar tots els seus locals, i mesos després es va prohibir fumar. I aquells diners van ser invertits en absolutament res. No sé si ve a ser una mica el que està passant en el món de l'hostaleria. Víctor.
Sí, mira, doncs no hi havia pensat, però és una comparació que sí que podria agafar-se una mica. Sí, sobre les mesures, ja ho ha dit bastant bé la Joana, no? Són mesures tímides, vist que dintre del que hi ha, jo crec que ens hem d'aferrar que són algo positives, no? Jo estic d'acord amb el noi del qual parlaves abans, no? Que portava un bar, segurament, i que deia que no n'hi ha prou. Doncs jo ja estic d'acord, és que tinc la sensació aquesta que ja fa mesos i mesos, no?, que hi ha certes mesures que s'apliquen de forma arbitrària, no? Ara, doncs, l'hostaleria ha sigut una mica el cap de turc de tot, però també s'ha castigat a cultura, s'ha castigat a les extraescolars, s'ha castigat l'educació, ara per sort ja s'està obrint bastant, sobretot a la universitat. Clar, és a dir, tinc la sensació que falta com una mica una justificació científica, no? O sigui, sí, anem fent mesures com per pal·liar alguna cosa, no? Com per la sensació de que s'està fent alguna cosa, però realment tancant els bars de 5 a 8 estem salvant un piló de vides, o realment estem castigant un sector que ja no pot més i està a punt d'esclatar, no? Quants establiments estan a punt de tancar? També crec que s'hauria de fer aquesta contrabalança. No sé. És una mica aquesta sensació de desconcert, de veure què passarà, no? Perquè ara sembla que relaxen les mesures, la Setmana Santa què passarà, tornarà a posar els contagis, haurem de tornar a tancar, i jo tinc aquesta sensació de confusió, i jo ara mateix ni treballo, ni tinc un establiment, ni m'hi va el meu sou en joc, no? Ni el risc del meu menjar està ni el meu menjar està en risc. És a dir, que no m'imagino per la gent que ho viu de primera mà com de confús i com d'arbitrari deu sonar tot.
Anna.
Sí, jo penso que és com una mica un acordeó, no? Ara ens restringeixen molt, quan va arribar l'estiu ens van deixar llibertats, per dir-ho d'alguna manera, quan va arribar Nadal també, i ara que ve Setmana Santa també, i tot és, com he dit ja més d'una vegada, penso que val un interès econòmic de les institucions i del govern. Ara fan això i, com ha dit el Víctor, no deixa de ser lo dels bars un vull fer veure que us ajudo, però en realitat no estic fent res, perquè és evident que a les hores que van des de després de dinar fins a les 5 la gent que va al bar és poca. I sí, llavors jo també volia dir que evidentment que si tu vas a un bar i està tothom dret i tothom ajuntat sense mascareta, és un focus de contagi, està clar, però també hi ha establiments i establiments, és el que diem sempre. No es pot generalitzar tot en casos que poden ser aïllats o poden ser menors, perquè hi ha molts altres restaurants que, és el que has dit, s'han gastat molts diners per redactar els seus locals, han fet les coses bé, han volgut adaptar-se per poder sobreviure, i altra vegada els prohibeixen, i això afecta tant a les persones que consumiríem en el bar i que se'ns està altra vegada dient que la culpa de tot plegat és nostra perquè no vigilem, i alhora està castigant moltíssim els restauradors que
m'agradaria fer l'incís que els restauradors que ho estan passant realment malament i els que estan a la vora de la misèria no són els que surten a l'anunci d'Estrella d'Am fent sols herois, sinó que són molts altres que estan a peu del carrer i que estan veient com els seus ingressos estan sota zero.
Patapam. Suposo que m'entendreu... No, suposo no. M'entendreu si us pregunto si us ofereixen una vacuna, accedireu? Joana.
Si no és Abu Dhabi, no. Si no, no ofereixen de qualitat. Entrem en la polèmica de les infantes. Sí que hi accediria, però sí que per davant meu hi va molta gent treballadora i gent que la necessitarà abans que jo, i crec que és un pensament que també haurien d'haver tingut aquest parell. I bé, a mi que facin declaracions o que diguin això, a mi em sembla ridícul que diguin no, oh, és que ens la van oferir. No, anem a visitar el... anàvem a visitar el nostre pare i ens la van oferir. No sé, un cas més de la monarquia que no em sorprèn, o sigui, venint d'aquests personatges.
Víctor, la dona del César, a part de ser-ho, ha de semblar?
Sí, jo crec que sí. O sigui, ja que tens la sort, no?, i t'ha tocat la loteria biològica, per dir-ho així, de ser una infanta, és, a veure, simplement preocupa't per donar una mica de bona imatge, no? Tampoc t'estan demanant massa. És a dir, saps que t'estàs saltant el protocol, t'estàs saltant un codi ètic i moral, i tens aquesta visibilitat i saps que t'enganxaran, doncs... Jo crec que no calen ni dos dits de front per adonar-se que alguna cosa no quadra. Jo crec que doncs, simplement el que fa, que a mi em sembla bé, és tacar la imatge de la monarquia i bueno, evidenciar que fer aquestes coses doncs, no ajuda a la seva reputació, a la seva imatge, crec que ha quedat més que clar. I crec que el rebuig generalitzat ja així ho mostra. I una cosa interessant és que s'han picat la vacuna russa, no? Jo crec que no hi ha més bona publicitat que unes infantes es posin la teva vacuna.
Deixeu-me que us pregunti a més si creieu que n'hi ha prou, per cert, amb que la Casa Reial se'n desmarqui dient que el rei ja no és Joan Carles I i, per tant, les infantes no formen part de la família reial i això vol dir que se'n desentenen.
No, perquè de la mateixa manera que quan una persona ha estat president d'un país, sempre té una notorietat pública i sempre ha de donar doncs, una bona imatge perquè ha estat una persona important per un país, doncs una família reial és el mateix. I tot i que el rei ja no sigui el rei, les infantes segueixen sent les infantes. És a dir, han tingut sempre el mateix paper, per dir-ho d'alguna manera. I tot i que ja no estiguis al capdamunt, el fet de que siguis una persona tan pública i que en principi ets la família representant de tot un estat, sembla que no ho sàpiguen, que se'ls mesuraran tots els moviments i que, tot i que ja no siguis tu el rei, se't mil·limetrarà cada moviment que facis. Llavors, em sembla una mica ingenu per part seva que no pensessin que ho farien i se'n sortirien... Tan tranquil·lament, perquè és evident que això havia de sortir. I el més greu de tot és la justificació que en fan, no? Intentant doncs, anar a tocar els cors de... Així podem veure el nostre pare, avui avi. Bueno, hi ha moltíssima gent que no pot anar a veure els avis, que no pot anar a veure els pares i que es porta temps sense veure la família i tenen paciència, no? Llavors, em sembla molt, molt, molt egoista per part seva i de ser molt ingenu.
Ens quedem molt pocs minuts i ara em direu, Joan, ara necessitàvem més minuts per comentar això. Segurament, per tant, si dona per si la cosa, et seguirem parlant, eh? Però és que el govern espanyol, el govern de Pedro Sánchez, entre PSOE i Podem, preparar un decret per posar fi al 3+2, i jo crec que això us toca molt, aquests graus de 3 anys. Per tant, previsiblement, que aniran fora i tornarem al sistema anterior. Dit això... A part del que en penseu sobre que es prepari aquest decret, n'esteu farts de que cada 2x3 i cada nou govern es plantegi una nova llei d'educació?
O sigui, crec que plantejar noves lleis d'educació és bo si és amb el fi de millorar la universitat pública, l'educació pública assegurada per a tothom, i crec que... tirar cap aquí és, suposa, tornar una altra vegada a la privatització del sistema educatiu, que cada vegada sigui més difícil estudiar, arribar a un grau universitari, que no sigui que molt poca gent realment s'ho pugui permetre i que sigui acabi sent un privilegi quan no hauria de ser en absolut, i que un grau universitari, bé, potser ens el podem permetre mínimament, però cada vegada s'encareixen més els màsters, els postgraus, i això és el que... Em sembla bé una renovació i canvis, però no tal com es plantegen.
Víctor i Anna, jo us demanaré un titular, també, va. Víctor.
Sí, perdona. Doncs sí, com deia la Joana, jo trobo bé doncs, que reformin les lleis educatives, no? Perquè actualment ja veiem que no està en el seu punt àlgid, però això tampoc pot ser un pèndol i cada vegada que entri PSOE i PP doncs tornem a les mesures anteriors sense cap canvi significatiu. Sobre el 3+2 que deies, doncs, potser no ens agafa tant, no? Perquè pel que sé no som estudiants de privada, que és on es concentraven més aquests 3+2, però ja es va aprovar amb l'oposició del moviment estudiantil i de la major part de la comunitat educativa. És a dir, alguna cosa ja no sonava bé. El simple fet de fer 2 anys de màsters quan el seu preu és, òbviament, molt més car que el grau, fa que moltíssima gent doncs, no pugui assolir el grau de desenvolupament que podia desitjar.